Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Espon Gonzalo Pérez de Vargas, mare de Déu, quin festival d'avui dels dos porters, la lluita, l'Aleix Gómez davant de l'àrea contrària, i no, els àrbitres diuen que no, sí, diuen que és gol, li deien a la de Marc que no reclamessin, que no hi havia absolutament cap falta, però, ostres, i s'atura el joc, quina aturada, Martí, de seguit en un costat, aixecant el peu, i Gonzalo Pérez de Vargas li ha dit, ah sí, doncs mira tu, que te la torno.
Ha sigut preciós, perquè a sobre... Val a dir que en l'embol, pels que no estan tan acostumats, els porters són un 50% del que és l'equip, no? I aquests equips d'elit tenen uns porters que són increïbles, sobretot la rapidesa que tenen, els reflexos, el saber estar abans del llançament, amb la col·laboració en defensa, etc. I dona gust veure aquests tipus de porters. No dona gust quan jugues contra ells, també t'he de dir.
Els pateixes, després.
Sí, i tant.
Però no, realment la primera de Saïd és tremenda, és molt plàstica, més, molt, molt espectacular. I ara veiem aquí en el temps mort, com qui pren la paraula, com deia, és el capità, i no el fisio. Abans pensava que el doctor Gutiérrez sí que el veig exercint amb l'anys que fa veient en vols i mai expulsant Ortega. I abans qui Grópolo posaria el doctor Gutiérrez en Guti a dirigir l'equip.
El Barça, això sí, està ben cobert amb el que fa l'estaf, té Grópolo, també hi ha Thomas Svensson fent la funció d'entrenador de porters, tercer entrenador. Però sens dubte, ara que comentàvem el nivell dels porters, que important és el pas endavant que ha fet aquesta temporada el Barça. És veritat que Gonzalo ja s'havia crescut i havia rendit molt bé els últims anys, però amb la incorporació de Nielsen tens dos porters d'unes garanties tremendes, i això és importantíssim de cara a les aspiracions de guanyar la Final Four. Dos porters de molt bon nivell, però és que Gonzalo està a nivell extraterrestre totalment, al nivell que està mostrant aquesta temporada.
Em deien des de dins del club que el Gonzalo ja sabem que és un dels millors porters del món, però el que més impressionava era la progressió que se li veu a l'Emil Nielsen, perquè des de que va arribar fins a dia d'avui no para de millorar, i no para de millorar, i que de moment no té sostre, i cada dia para més i para més.
Això serà molt important. Intentava el fly Lucas Sindrich buscant Dicamem, no ha aconseguit. Seguit que la juga el ràpid a l'espai per Antonio Martínez, amb el cos atura Gonzalo Pérez de Vargas el rebot. Quim ha anat per terra, 7 metres per Ademar. Ha sigut Lucas Sindrich qui ha provocat aquest penal. Es queixa a la primera línia del Barça, però serà 7 metres i Antonio Martínez davant de Gonzalo Pérez de Vargas. És Antonio Martínez, Gonzalo Pérez de Vargas, gol d'Ademar, 26-20.
Ha començat el tercer quart a la CB, Casademont Saragossa 43, Joventut 30, 8 minuts i mig pel final del tercer quart, Betis 47, Bilbao 42, a 6 pel final del tercer quart, que no és bon marcador la victòria del Betis pels catalans que estan lluitant per la salvació. En canvi sí que ho és, al final ja, marcador final, Obradoiro 88, Granada 83.
Dicamem ataca, la juga per Domen Makuch, la torna a tenir Dicamem sobre el bol, la deixarà per Ludovic Fàbregas, no ho veu clar, no troba l'espai, però se l'acabarà jugant, ha anat per terra, la pilota ha sortit per sobre el travessi, els àrbitres diuen que no hi ha falta, surt ràpidament, contraataca la de Mar, és Borges, anota Borges, a 5 la de Mar. Ràpidament el Barça ja està a la pista contrària, Dicamem jugarà en estàtica el Barça, s'ofereix per rebre la pilota Domen Makuch, la té pel carril central. Ara el Barça jugant amb Makuch al centre, a l'esquerra Lucas Sindrich, a la dreta Dicamem, tota la carn a la graella, perquè de pivot Ludovic Fàbregas i els extrems Campus Bane i Aleix Gómez. A la porteria Gonzalo Pérez de Vargas, és Lucas Sindrich, la juga per Dicamem, que la deixa per Aleix Gómez, no s'han entès, ara es lamenten els dos, tant Dicamem com Aleix, perquè el Barça ha perdut la pilota. Saïd intentava, volia que un dels seus jugadors corrés ràpid per fer-li una passada a l'extrem, no s'han entès i atacarà en estàtic el conjunt entrenat, avui no, per Manolo Cadenas, perquè l'entrenador de l'Ademar, l'ex del Barça, ha estat expulsat a la primera meitat.
No ens l'ha mostrat tampoc la realització televisiva Manolo Cadenas en cap punt del pavelló.
He estat preguntant al descans i es veu que no se sap molt bé on està, però entre el públic no està Manolo Cadenas.
No, anava a dir, parlant d'entrenadors expulsats, Cartagena 0, Barça 1, parlo de futbol sala, l'entrenador de Cartagena...
Home, Duda, no?
Duda, expulsat, els primers minuts de partit, el gol ha marcat Ferrau, un autèntic golaç, falten 5 minuts per arribar al descans.
A Santander, minut 11 de la segona part, Barça 27, Ademall de Lleó 21, el Barça ahir va derrotar el Torrelavega als quarts de final i busca de demà ser a una nova final de la Copa del Rei a les 4 de la tarda aquí a Santander, i serem en directe a RAC1 per explicar-vos tot el que passi. És Virs Bauskas per l'esquerra, la deixa cap a l'altre costat per David Fernández, la juga Juan Castro pel carril central, els àrbitres diuen que és 7 metres, dic que Mem no hi està d'acord amb aquesta acció, però tornarà a agafar la pilota la responsabilitat Antonio Martínez, que és el màxim golejador de Demar. Antonio Martínez al davant, Pérez de Vargas, gol d'Antonio Martínez, que no s'ho ha pensat, i sense finta, la primera de canvi, ha provat el llançament i ha aconseguit superar Pérez de Vargas. La Demar manté aquest avantatge, no ha permès que el Barça marxés, perquè ara mateix el Barça continua dominant, té 5 gols d'avantatge, però és cert que Ademar ha aconseguit frenar aquesta sagnia del Barça, que semblava que l'inici de la segona meitat podia fer molt mal.
Ai.
Ha marcat Dikamem per sota de les cames de Said, es lamenta el porter perquè li ha acabat passant la pilota per sota de les cames.
Sí, el Barça jo crec que està tenint el problema de que quan vol estirar una mica del marcador té un parell d'accions que no els hi acaben de sortir, no? I a Demar marca dos gols i ja tornem a la mateixa renta, no? De 5, 6, i no acaba de trencar el partit al Barça.
Virs Bauskas la demana Thiago Souza, el pivot, pèrdua de la Demar, i Gonzalo ràpidament que agafa la pilota, la juga per Enguessant. Vol córrer el Barça, però ha fet un bon replegament defensiu. La Demar ataca el Barça amb Hampus Bane. Gol de Hampus Bane, 29-22.
I bona acció defensiva del Thiago Petrus, que sense fer cap contacte, sense posar-se a pagar amb els atacants, ha tret una falta en atac. Un dels millors defensors, que valga la redundància, no és un jugador gens agressiu, no? I això diu molt de la seva tàctica defensiva i el seu coneixement del joc.
Porta un nou patinat, Thiago Petrus. Porta trenes. Ataca Demar amb Thiago Souza. Gol de Demar. El Barça, però, continua guanyant i amb comoditat aquesta semifinal. Ataca ràpid el Barça. Bona jugada entre Enguessant i Ludovic Fàbregas, que no falla des dels 6 metres. El Barça arriba a la trentena de gols, arribant al 14 de la segona part, més 7 per l'equip entrenat per Carlos Ortega.
Un look molt condé aquest de Petrus, no, Laia?
Sí, molt condé, perquè són les trenes llargues, dicament també llargues, amples, dicament també porta trenetes, però són un pèl més fines les de Dica.
Li falten els brillantons, no?, per ser com condé.
Exacte.
T'hi veus, Martí, amb un pentinat així o no?
No, la veritat és que no, però sí que abans del partit ahir vam estar fent broma amb el Thiago.
Ah, sí?
Sobre el pentinat, perquè justament jo després de molts anys em vaig tallar, m'he tallat el cabell, m'he rapat, i li vaig dir, hòstia, Thiago, no em facis això, que volia saltar jo amb la sorpresa del cabell curt i em vens tu amb les trenes i em treus protagonisme, tio. I res, em feien broma. La veritat és que el Thiago és d'aquests jugadors que és molt estimat a la Lliga, perquè és una persona magnífica, és una persona humil, sempre et té respecte, siguis el primer, siguis l'últim, i això és de valorar i d'apreciar.
A més, Thiago Petrus, és veritat que quan arriba al Barça ve d'Hongria, ve del Pic Zeged, però havia jugat molts anys, quan ell arriba del Brasil a la Lliga Espanyola, juga molts anys al Logroño, que és allà, diguéssim, on es comença a fer un nou, després fa el pas gran, no? El fa quan va al Pic Zeged de Pastor, que acabarà la seva etapa després de molts i molts anys a Hongria. Pastor aquest any deixarà la banqueta del Pic Zeged, que començarà una nova etapa després d'estar entre els grans d'Europa. El Pic Zeged, la veritat, Martí, és que els últims anys ha perdut pistonada, no era aquell equip capaç de lluitar de tu a tu contra tots els grans.
Sí, la veritat és que el Pic Zeged ha fet una baixada de nivell bastant important. També és veritat que els jugadors que han tingut s'han anat, era una qüestió més, no sé si diria generacional, però més de projecte. El Juan Carlos Pastor, jo crec que també se li ha acabat una mica la pistonada, no? Una mica la seva forma de jugar, ara hi ha molts equips ho fan com ell, i el factor aquest sorpresiu, aquest element sorpresiu, ja ha deixat de tenir validesa, no, diguem, en el Pic Zeged.
És el Barça, és Dikamem qui ataca, la juga per Ludovic Fàbregas, a punt de perdre la pilota, l'ha aconseguit salvar Scott Frank pel Barça, que té pilota per tornar a situar el més 7 al marcador. Hem superat ja l'equador de la segona meitat. RAC1 en directe des de Santander. És Lucas Sindrić, jugada individual de Sindrić per derrotar Said, per superar Said, que ara aquests últims minuts ja estem veient, no?, la seva cara, com ha encaixat uns quants gols consecutius, han passat uns minuts ja sense que hagi pogut fer gran aturada, i jo crec que això també a nivell psicològic i sobretot en la posició de porter es deu notar moltíssim, Martí.
Sí, i tant, i tant. I a més, que veiem un Ademar més cansat, en defensa ja no està ajudant tant, no?, que al final el porter es necessita de la defensa i de la col·laboració, no?, i veiem una acció magnífica del Juan Castro,
que ha aconseguit anotar pel seu equip. Bona jugada individual de Juan Castro, és el líder de l'Ademar, és el capità. Avui és cert que porta només dos gols, dic només perquè ell va fer 15. Ell va fer 15 gols en els quarts de final i va fer que el seu equip es pogués classificar per la semifinal d'avui.
Si bé és cert que el Juan Castro, una de les seves virtuts és més l'organització, no? Seria... L'Ademar juga molt, parlant en termes baloncestístics, no? És un 1, no? És un base, és un organitzador, un tio que fa jugar i fa bons als altres jugadors i als seus companys.
Per cert, hem parlat de la samarreta de l'Ademar, també podríem parlar dels pantalons, eh? Jo crec que no hi ha més espai per posar publicitat al lloc més, fins i tot a la part frontal del pantaló porten una publicitat de Huevos.
A la part frontal?
Sí, exactament, a la part frontal dels pantalons. Ara a veure si puc llegir exactament què hi posa. Llegir la primera paraula, que és Huevos, sí, sí. No sé si saps quin és la...
Sí, sí, pues és Huevos de León, però anys enrere també era Embutidos de León. O sigui,
cara,
juguen amb la conya.
Però clar, ara Huevos a la part frontal, doncs Huevos de León amb una gallineta dibuixada. Però em porten a la part de davant, a la part de darrere, a baix a darrere, davant, als dos costats. Vull dir que no li queben més
bueno,
pedaços.
Tot suma, no?
Sí, i tant, i tant. Ara demana temps mort del Barça, el Carlos. No estan del tot còmodes, encara.
No.
El Barça no està acabant de trencar el partit i això no els agrada. No els agrada quan està arribant al final del partit, està així el marcador igualat, a l'equip rival es veu capacitat de poder fer-los una mica un ensurt, i al Barça no li agrada això, li agrada trencar el partit, que s'acabi quan abans millor, i anem pensant en la final, no?
Alemanya, la Bundesliga, aquesta Bundesliga boja que tenim, Molló, sí. A veure si tindrem avui un sopegat del Bayern de Múnich.
De moment, a punt d'arribar al descans, empata. 40 de la primera part, Werder Bremen 0, Bayern 0. Si avui el Bayern empatés, demà el Dortmund, guanyant el seu partit, tornaria a situar-se líder. A Itàlia, Roma 0, Inter 1, continua guanyant l'Inter, per tant, ben viu en la lluita per entrar a la pròxima Champions, i Anglaterra està jugant al Liverpool, Liverpool 1, a Brentford 0, a punt d'arribar al descans, gol de Salah, que ja en porta 20 aquesta Premier amb els Reds.
Un altre temps mort de Castro, parla de Mar de Lleó.
Reprèn el joc a Santander.
És que a més no... Sí, sí, que realment Cadenes no sembla que interactuï amb ningú de la banqueta de cap manera. Jo crec que ha dimitit, vull dir, l'han expulsat i ha dit, doncs, mira, estic expulsat.
Realment no el veiem i per normativa ell podria estar a la graderia seguint el partit i l'hem intentat buscar i no l'hem sabut trobar. És a dir, que si hi és, està en algun lloc amagat, que tampoc té contacte directe amb la banqueta, perquè per tant està
al principi de quan l'han expulsat sí que he vist que intercanviava paraules un directiu de la Demar amb la banqueta, que potser estava de comunicador, però ara ja ha desaparegut. No el sabem trobar, no el sabem trobar.
Com ho facin ataca gairebé, potser li diuen que ja no cal que torni.
Home, tindria nassos que el primer partit des del 2018 que perdés el Barça fos contra un equip dirigit per un fisioterapeuta. Tindria nassos perquè aleshores... canviaria moltes coses, diríem, vinga va, totes a la calle i contractem.
No sé com és el fisio del Barça per agafar la regla de l'equip.
Bueno, jo crec que aquí el doctor Guti passaria per davant de tothom.
Sí. De l'11 aquí s'han de notar. Mira que la penya ho està fent una mica millor en aquest tercer quart, Molló.
Sí, s'ha arribat a posar 4. Hi ha hagut però una cistella de 2 del Saragossa. Casademont, Saragossa 57, Joventut 51, 1 i mig pel final del tercer quart. Mentrestant a Sevilla, el Betis a continuar guanyant. Betis 57, Bilbao 54, a punt d'acabar el tercer període.
Anirem a Fontejau a fer una primera connexió també per aquest bàsquet Girona-Tenerife, que arrencarà d'aquí un quart d'hora. Però la demarca va, que no para, que va per feina també.
I gol d'esquenes de Borges, un gol molt bonic, més 5 del Barça, acaba d'aturar Saïd, que s'anima a surar la demara al contraatac. És David Fernández, ara no ha vist l'espai, han volgut frenar el joc, jugarà en estàtic el conjunt de Lleó.
I com dèiem abans, el Barça segueix incòmode, no se'n acaba de marxar i se'ls veu incòmodes, se'ls veu incòmodes, la demar... diria fins i tot el contrari, està portant bé el tempo del partit, està fent els seus gols, les seves accions, paciència, sent pacient.
Entrem en els últims 10 minuts de partit i possiblement, Martí, a la majoria d'equips de jugadors, si us diguéssim, escolta, en una semifinal de la Copa del Rei firmes entrar els últims 10 minuts amb el Barça guanyant de 5, doncs potser molts ho firmaríeu.
Sí, i tant.
Ataca Ademar per situar-se a 4. Birsbauska respon, Gonzalo Pérez de Vargas, que l'atura amb una mà, juga ràpid el contraatac amb Aleix en Petros, gol del Barça, que respon amb una bona jugada, l'ha aturat amb una mà Gonzalo Pérez de Vargas, ràpidament per Aleix, que sense que la pilota toqués gairebé des de l'aire, l'ha jugat per Thiago Petros, i Petros sense oposició ha fet el gol per tornar a posar aquesta diferència de més 6. I un exemple de que el Barça no s'està sentint còmode sobre la pista és que Haniel Langaro, ara per això, per parlar en passa, veig que s'aixeca i començarà a escalfar-se al darrere. Anava a dir, un exemple és que de moment no està tenint minuts, quan avui la previsió era que pogués tenir els primers minuts després de la greu lesió del tendó d'Aquiles.
I l'últim de Martí Soler, finalment, Laia, el gol en aquest contraatac que portaria buida.
De Martí Soler, disculpeu, que com estem aquí a la zona baixa, a vegades la perspectiva ens dificulta. Ara sí que ha estat Thiago Petros el que ha fet el... Ara sí, per no deixar-me malament, gràcies, Thiago, ja ho dèiem que és un dels jugadors.
És molt bon tio.
Molt bon tio, i d'aquests estimats que hi ha a la Lliga. Doncs el Barça torna a situar-se amb 7 gols de marge sobre la Demar de Lleó, atac estàtic, Juan Castro, que marca jugada llarga pels seus companys, és Adrián Casqueiro, que fa la circulació, la té Quim a la banda dreta, torna a circular, torna a acabar per la zona de pivot, Casqueiro, Juan Castro, que la deixa per Quim buscava Borges, recuperació de Thiago Petros, corre Melvin Richardson, Melvin, la deixa per Martí Soler, cap dins, gol del Barça, 36-28, i ara sí que això comença ja a fer baixada pel Barça, el pas dels minuts evidentment afavoreix l'equip d'Ortega.
I una curiositat ha sigut ara el Fisio, li ha ensenyat la targeta al Juan Castro del temps mort, i el Juan Castro l'ha dit, espera't aquí, espera't uns minutets, i quan jo digui ja el demanarem.
Birsbauskas amb Juan Castro, o sigui, no només parla, sinó que els demana des de la pista. Jugador, entrenador avui de Juan Castro, del capità de l'Ademar, Birsbauskas, jugant, buscant a Casqueiro, l'ha perdut un altre cop a Ademar, corre el contraatac Richardson, la juga per Martí Soler, gol de Martí Soler, i ara sí, partit totalment trencat, el Barça que se situa a 9, i ara Juan Castro ha dit, amb aquest nou gol, ara sí, temps, ha avisat el fisioterapeuta, i el fisioterapeuta ha seguit el procediment d'entregar la targeta a la taula per demanar temps mort.
I ara ja sí, definitivament s'ha trencat el partit, Laia?
Sí, ara ja més 9, queden 8 minuts, 20 segons per arribar al final del partit, però és més 9, ara el Barça, sobretot el que hem vist és que ha pogut recuperar moltes pilotes, perquè la Demar li està costant molt atacar, ja no tenen forces, i el Barça amb dues passades es planta a la porteria contrària, és qüestió de fer una bona definició, com estan fent aquests últims minuts, entre d'altres el jove Martí Soler, que amb la lesió d'Aitor Ariño té protagonisme aquesta temporada, està ja en dinàmica del primer equip, doncs ha pogut posar el Barça.
Ara mirava, Xavi, ara acaba de passar... Digues de l'Aia.
No, dic, acaba de passar per aquí davant nostre l'speaker animador. Estaven intentant fer Freddie Mercury.
I no.
Escolteu?
A veure.
Ara ja s'ha acabat.
Era un intent, no?
Bé, va semblar curiós, però hi ha posat de la seva part,
Està bé, això.
Perdó, que anaves a dir alguna cosa, segurament era més interessant.
No, sobre Martí Soler, que mirant l'alçada, 1,90 m, d'un extrem, he anat a mirar la de Kalman. Kalman feia 2 metres, Jonas Kalman, un gran extrem, però vaja, és una mica aquest perfil, d'extrem altíssim, el de Martí Soler.
que és un extrem i que està responent molt bé, d'extrem a extrem, què et sembla?
Molt bé, molt bé. Tant els joves que han pujat a l'extrem esquerre com Lian Marrufet, molt bé els dos. A sobre són el mateix prototip, jugadors alts, amb molta envergadura, que tenen la característica que poden defensar en el 2, no? I aquests extrems estan cotitzats, evidentment, aquests homes amb tanta envergadura.
Acaba d'aturar Gonzalo Pérez de Vargas un penal i també tenim notícia aquí a Santander perquè Janiel Langaro té els primers minuts després de més de 5 mesos fora de les pistes perquè es va trencar el tendó d'Aquiles. La recuperació ha anat més ràpida del previst, bones sensacions, ara falta doncs, que es confirmin aquestes bones sensacions també en ritme de competició i que a poc pugui anar agafant confiança el jugador brasiler del Barça, que és qui té la pilota, la juga per Lucas Sindrić. Melvin Richardson la torna per Sindrić. Sindrić es mirava a Langaro però decideix fer una jugada individual i jugar en última instància per Artur Parera, fallat el llançament, la recupera Juan Castro. Artur Parera, que és un dels jugadors que ha estat en dinàmica del primer equip ja la temporada passada i que molt possiblement la propera temporada el veiem fora del Barça perquè finalment la composició de la plantilla com queda. Sabeu ja des de fa molt de temps que Ludovic Fàbregas ha firmat pel Vesprem, per tant que deixarà el Barça el 30 de juny. El Barça volia incorporar un pivot de màximes garanties, però les dificultats econòmiques de l'entitat, us ho vam explicar a RAC1, fan impossible que es pugui fitxar un pivot de primer nivell. La primera opció era Karalek. Karalek està totalment descartat i el que ha fet el Barça és buscar doncs amb els recursos econòmics que són bàsicament escassos, buscar un relleu. Està clar que no hi haurà cap relleu que es pugui assemblar al nivell de Ludovic Fàbregas i tenint en compte que no hi havia cap jugador que s'hi apropés, el que ha fet el Barça és optar per dos pivots de la Lliga Espanyola. Un és David Gallego.
Jaime
Gallego, perdona, ara David Gallego és igual, li faig una salutació des d'aquí a Gallego. Jaime Gallego, que ara li preguntarem al Martí què li sembla. I l'altre és, espera que no li canvi, Javi Rodríguez del Logroño.
Sí, la veritat és que no sé si estan confirmats o no. En tot cas, són dos pivots de molt joves, en dinàmica de la selecció, que tenen un físic molt i molt, molt, molt bo, molta progressió, repeteixo, que estaran ben entrenats. I si és cert això de que venen a Can Barça, els desitjo el millor. He tingut la sort de jugar amb els dos, amb el Javi quan estava al Covendas i era un xaval de 15-16 anys que ja entrenava amb nosaltres, i amb el Jaime he jugat aquests dos anys amb ell i els desitjo el millor i tant de bo ho facin molt i molt bé i triomfin.
Clar, però el salt, Martí, és molt gran perquè de tenir Ludovic Fàbregas, que és el millor pivot del món, estem d'acord? Un jugador que t'ataca i et defensa, a dos jugadors que venen de Torrelavega. A més, Gallego porta temps lesionat i el Javi, que en aquest cas juga al Logroño. Però clar, fer un salt a un equip que vol competir per guanyar la Champions...
Sí, està clar que la baixada de pressupost és important i segurament els diners que li oferien al Karalek eren menys que els que els ofereixen a ells dos junts, no? Però, com et dic, estan en dinàmica de selecció, això vol dir que el Jordi Rivera els ha vist, confia en ells, saben... En Jordi Rivera tindrà potser molts defectes, però sap d'en vol un fotimer, no? I segurament, evidentment, la baixada de nivell comparada amb el Ludo serà alta, però confio en ells perquè són dos tios que són molt treballadors i jo crec que si encaixen bé a la dinàmica i a la forma d'entendre el joc del Barça, poden donar una sorpresa. Evidentment, com hem dit, la baixada de nivell serà important, però tant de bo encaixin i com et dic Laia, facin un molt bon paper.
Frade passarà a ser el pivot titular, s'haurà de posar les piles. Avui és un dels jugadors descartats, no perquè hagi fet res mal fet, sinó perquè hi ha una plantilla llarga i s'han de fer rotacions, però Frade tampoc ha estat al nivell que se l'esperava quan se'l va fitxar, no ha tingut la progressió esperada, però Frade passarà a ser el primer pivot i després aquests dos reforços que us expliquem de Gallego i de Javi Rodríguez, i Artur Parera doncs, que haurà de buscar-se un equip. Aquí a Santander, 2 minuts i mig i arribarem al final. El Barça, que està guanyant de nou, ja partit totalment trencat, i ara és aquells minuts ja que els jugadors de l'equip rival no poden dir absolutament ni fava i estan esperant a que això arribi al final. I el que parlàvem també abans, Martí, que és parlant clar una putada que et toqui el Barça al costat del quadre, perquè el campió i en el seu defecte el subcampió té plaça a Europa la propera temporada.
Sí, així és. No sé molt bé com va, Laia, però el que tinc entès és com que el Barça ja té la plaça europea per arribar a la Final Four o no sé què, el subcampió es queda a la plaça europea, sí, que en teoria obtindria el campió de Copa, no? I molts equips que estàvem intentant optar per arribar a Europa i que a la classificació ens hem anat despenjant una mica, era important això, la Copa del Rei, per intentar arribar a la final i obtenir aquesta plaça europea. Rabadet, no la Champions, sinó
la
Lliga Europea, que és
la que lluitarà el
Granollers en un mes, més o menys.
Finals de maig, la final a 4 a Flensburg. Per tant, Valladolid o Logroño tindran premi gros demà.
Així és.
Que
així
això és. Podria portar que el Valladolid, que pot perdre la categoria, tingués plaça la propera temporada.
Correcte.
A Europa, que això va estar a punt de passar un any amb el Benidorm, finalment no va passar. Però clar, imagineu-vos la importància per un club històric com la de Mar, que ho té molt difícil per entrar a Europa. Clar, si tu aconsegueixes a través de la Copa del Rei una plaça a Europa, et pot canviar per complet la temporada, perquè això no només al nivell competitiu i a nivell d'afició, el seguiment que puguis tenir, que és, també a nivell de patrocinadors, molts patrocinadors, que estiguis a Europa o no, canvia completament el panorama.
Les boles del sorteig et marquen claríssimament la temporada. Sí, sí. Més que no el que passi al parquet, sinó el dia del sorteig et marca si realment pots plantejar-te Europa o no.
I mira, ara ja aplaudiments de la gent que hi ha, del més de miler de persones que hi ha al Palacio de los Deportes de Santander, aplaudiments cap a la de Mar en reconeixement a l'esforç que han fet en el partit d'avui. Ha estat a punt de recuperar la pilota Aleix Gómez. Ataca a de Mar en estàtic, 20 segons per arribar al final. És gol de
Minyambres.
De Minyambres, que acaba d'entrar a la pista, que ha tingut els últims minuts d'aquesta semifinal, i això s'acabarà aquí perquè queden 5 segons. Té la pilota a la pista contrària Lucas Indrich, que jo crec que ni se l'acabarà jugant. És Langaro que prova el llançament, s'estavella el travesser. Final a Santander, el Barça, que ha fet bons els pronòstics, el Barça que no ha fet un partit brillant, però el Barça que demà tornarà a jugar una nova final de la Copa del Rei, i ja en són 10 les consecutives, ha guanyat les 9 últimes edicions. Veurem si demà també es fa amb la desena Copa consecutiva. El Barça, que continua sense tenir rival a nivell estatal, si bé avui és cert i crec que s'ha d'aplaudir també i valorar que Demar de Lleó ha plantejat un molt bon partit, li han sortit bé les coses fins que les forces, la qualitat, la profunditat de la plantilla li han acabat passant factura, i el Barça ha acabat posant aquesta distància de 9 gols al marcador. Final a Santander, Barça 39, a Banca de Mar, León 30. Demà el Barça jugarà la final de Copa a les 4 de la tarda, pendents de saber el rival, si Valladolid o Logroño.
I l'explicarem al Superesports demà a partir de les 4 amb la Laia Coll. I Martí, tens alguna cosa a fer demà a les 4 de la tarda?
Tinc cita amb la Laia, demà estarem aquí i a veure si el Barça aixeca aquesta Copa del Rei.
Doncs demà amb la Laia Coll i el Martí Villori explicarem el que passi en aquesta final de la Copa del Rei. Martí, Laia, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
Pendents amb la Laia de protagonistes, ens demana pas quan en tingui al seu costat. Veiem Jaume Fort amb l'MVP, que se'n va cap a Blaise Janes, no? Sí, Blaise Janes.
Ha estat un dels màxims golejadors del Barça, ha fet 5 gols, els mateixos que Aleix Gómez, i li han acabat donant aquest premi de MVP.
Perfecte, Laia, ens demanes pas quan tinguis protagonista. Fins ara.
Fins ara.
La penya perdent de 15, Molló.
Sí, perquè d'aquell 55 a 51 que comentàvem, li ha clavat un parcial de 13-0 al Casademont Saragossa. Ha estat més de 3 minuts sense anotar. L'equip de Carles Duran ara perd de 15, Saragossa 71, Joventut 56, a 6 minuts pel final del partit. Mentrestant, el Betis està guanyant. Betis 66, Bilbao 63, 7 minuts pel final.
Abans d'anar a la publi, deixeu-ho passar per fons. Montajau, hola Gerard Ballera, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda.
Que és a punt d'arrencar aquest bàsquet Girona-Tenerife. Sap el Girona que si guanya està salvat ja matemàticament, Gerard.
Sí, amb la derrota del Granada, això fa que el Girona, si guanya avui aquí a casa contra el Tenerife, se salvarà matemàticament. Necessitava aquesta jornada una derrota del Granada o bé una derrota del Betis, com que ja s'ha produït la del Granada. El bàsquet Girona ja sap que depèn d'ell mateix per aquesta nit certificar la salvació. No serà fàcil, perquè al davant hi haurà un equipàs com és el Tenerife, i perquè Cameron Taylor, que és el jugador franquícia del Girona aquesta temporada, és baixa, ja ho comentàvem també al recomitzia, per unes molèsties musculars. no sembla gran cosa. De fet, el que ha fet Aito García Reneses és pensar especialment en el partit de dimarts aquí a Fontejau contra el Betis, reservar-lo. Sí que juga o està convocat almenys Marc Gasol, tot i que en les últimes setmanes ha tingut molèsties al peu. De fet, va ser baixa en l'últim partit contra el Gran Canària i de moment no és el 5 inicial, fet que ja d'alguna manera denota que Marc Gasol no està al 100%, però almenys començarà des de la banqueta, a punt de començar aquest bàsquet Girona-Tenerife.
Doncs una pausa i ens quedem a Fontejau amb el Gerard Ballera i també amb l'Artau Pasqual. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet? Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del REC.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el REC m'encanta! I tenen grans marques, moda autosostenible i propostes culturals. I cuida de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del REC.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el REC i de veure l'amic. Ah, que mira quin cos.
RAC 1. Toca, toca. Tots som 1. RAC 1. La setmana que ve torna la Champions a RAC 1. Viviu tota l'emoció de les semifinals de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Dimarts 9 al Bernabéu, Madrid-Manchester City. Dimecres 10 a San Siro, Milan-Inter. I els dies 16 i 17, el desenllaç de les eliminatòries. Seguiu el camí cap a la final d'Istanbul amb RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Passen 3 minuts a 2:15 del vespre, Superesports a RAC1 i fins que s'acabi la final de la Copa del Rei de Futbol a la Cartuja entre el Real Madrid i l'Osasuna, que viurem a RAC1 amb el Damià López a la Cartuja, amb el Dani Aguilar, que també ens acompanyarà, i amb un trio de comentaristes format per Òscar Nin, Albert Bermúdez i Dani Solsona, convocats a 9:15 ja per començar a escalfar aquesta Copa del Rei. A Fontejau ha arrencat ja aquest bàsquet Girona-Tenerife de la Lliga CB. Gerard.
Sí, primers dos minuts de joc i primer recital de Gigi Shermadini, que porta 6 punts i que ara mateix se'n va a la línia del tir lliure per intentar anotar l'addicional. Li ha fet falta a Miletic, que ha rebut un cop del mateix Shermadini a la cara, l'estan atenent. Se'n va cap a la banqueta i aquests aplaudiments que ara sentiu de Fontejau són per Marc Gasol, que segurament hauria d'haver entrat a la pista una mica més tard, però que amb només dos minuts disputats ja ha d'entrar a jugar els seus primers minuts. Anota Shermadini l'addicional, bàsquet Girona 4, Shermadini 7, és a dir, Tenerife 7, de moment menys 3 per l'equip gironí. Primers dos minuts de joc aquí a Fontejau.
Sang una mica del nas assemblat, tot i que en la imatge no ho semblava, però sí que sembla que del nas deu haver rajat una mica de sang, i d'aquí el canvi obligat que ha hagut de fer Ito García Reneses. En aquest galliner de Fontejau, al costat del Ballera, l'Artau Pasqual. O l'Artau, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Empresa complicada, avui pel bàsquet Girona contra aquest Tenerife de Marcelinho i companyia.
Sí, empresa complicada perquè és un rival molt exigent, però al mateix temps també il·lusió, perquè fa un any no s'estava jugant contra rivals d'aquesta entitat, i poder dependre de tu mateix en un partit contra Tenerife és un molt bon símptoma del que està passant.
I ara hi ha hagut bàsquet de Marc Gasol a la mitja volta, primera cistella de Gasol. És una bona notícia veure-la en forma. A l'altre costat, Huertas anota també amb la seva clàssica jugada amb el pick and roll a Shermadini, el deixen lliure. Acaba anotant Marcelinho Huertas, Xavi.
L'altre dia quants en va fer, Gerard? En va fer
43.
43, eh?
43.
De punts, no d'anys, eh? De punts.
En farà 40 d'anys a finals de maig. Però 43 punts, 7 assistències, 47 de valoració. De fet, llegia que era el jugador més veterà en tota la història de la Lliga CB. Bé, no el més veterà, sinó el primer jugador en fer 43 punts i 7 assistències, que ningú mai abans havia fet aquests guardons, aquesta estadística, en només un partit. Poca broma, eh? Poca broma.
Un asterisc, van perdre.
Sí, a la pròrroga.
Que deus fotre una ràbia, fots 43 punts i acabes perdent.
Sí, sí, a la pròrroga, sí. Contra el Múrcia, una derrota que fa que ara mateix estiguin en la cinquena posició. Unicaja els ha superat, de fet, estan igualats a victòries, tenen encara un enfrontament pendent que decidirà moltes coses, però bàsicament Tenerife en aquesta recta final de la Lliga CB el que s'està jugant és veure si tindrà el factor pista a favor en aquesta eliminatòria de quarts de final, que tot fa pensar que serà contra l'Unicaja de Màlaga. Dos equips que es podrien enfrontar la setmana que ve a la Final Four de la Champions, precisament al Martín Carpena. Vull dir que... I que es van enfrontar a la final de Copa de Badalona.
Sí, sí.
Compte amb la rivalitat que aquesta temporada es pot forjar entre aquests dos equips. Tenerife va per feina. Ha començat, insisteixo, Shermadini molt encertat, i ara amb el primer triple del partit per part de Tinerfeña. Salin anota des de lluny. Bàsquet Girona 9, Tenerife 14, 5 minuts 50 segons per arribar al final del primer quart.
A Itàlia marca el segon l'Inter, Roma 0, Inter 2, 28 de la segona part del partit. També tenim gols a la Lliga Femenina. Fet el cinquè pel Barça Donosti, Graham Hansen, doblet de la Noruega. I ara a Patrick Guijarro en pròpia porta el segon per la Real Societat, un festival de gols. 20 de la segona part, Real Societat 2, Barça 5, encara sense Alexia... Sí, ara ha entrat, mira, el 18 de la segona part, ara fa un instant, ha entrat Alexia Putellas, també ha entrat Vicky López per jugar aquesta última mitja hora de partit.
I el futbol sala com el tenim a Cartagena, Mollón?
Doncs ha remuntat el Cartagena, que ha empatat abans del descans i ara acaba de marcar el segon gol. Cartagena 2, Barça 1, a 17 minuts i mig pel final del partit.
Què protesta la gent, Gerard?
Protesta en una falta de Quino Colom. És un 2 contra 1 del Tenerife en transició. Colom va a tapar l'Aliup, que li serveix Huertas a Elgin Cook. Es queda quiet i li xiula en falta, Artau. Jo no l'he vist per enlloc, eh?
Sí, una falta estranya, perquè Quino Colom realment no podia fer res més.
I bàsquet de Huertas en la següent jugada posterior a la falta personal. Encertat també, de moment, el base brasiler de l'equip de Chus Vidorreta. Jenkins ho prova de 3, va al cèrcol la pilota, el rebot és per Shermadini. Tornarà a atacar en estàtic l'equip visitant, amb aquesta baixa, insistim, de Cameron Taylor, que és el primer partit que es perd en tota la lliga. En contraatac, Fielenu Pasmaixa, li havia pispat la cartera a Huertas. 13-16.
i molt bé ara mateix en aquesta defensa el Girona. Tenerife és un equip que juga molt, se sent molt còmode jugant a mitja pista, ja ho hem comentat abans, el que són capaços de fer Marcelinho Huertas i Xermadín en bloqueig directe, com ara mateix, és molt eficient, de les fórmules més eficients resolutives de la Lliga Endesa, i el Girona el que intenta fer és accelerar el joc, fer-los córrer, aprofitar que són un equip més veterà que la mitjana i més veterà que el Girona concretament, i sobretot el de sempre, al llarg de la temporada. El Girona és un equip que funciona molt millor quan té encert exterior, no hi ha especialistes, però és important que tothom contribueixi.
Triple de Salin, temps mort d'Aito García. Reneses havia clavat un tap abans en l'últim atac de Tenerife. Marc Gasol a Xermadini, a sota la cistella, però Salin està endollat. Acaba d'anotar un altre triple, ho atura l'entrenador del bàsquet Girona. 4 minuts pel final del primer quart. Home, 6 minuts de joc, 19 punts de Tenerife. No seria la fórmula per guanyar avui aquí aquest gran equip de la Lliga CB.
No, sincerament no, cal més ordre, més rigor en la defensa del 2 contra 2. I bé, també hem de tenir present que Tenerife és un equip que juga molt bé, que és capaç de fer circular la pilota, que sempre sap trobar el millor tir, i quan bé, doncs, quan coincideix el millor tir i un receptor com Sasu Salin, com ha passat en possessions anteriors, doncs bé, és una cosa molt difícil de frenar perquè es converteixen en llançaments d'alt percentatge.
Bé, això va anar al voltant de la Cartuja, i a la rodalia de la Cartuja, que allà hi tenim el Damià López a punt d'entrar. Hola, Dami, bona tarda de nou.
Què tal, Xavi? Bona tarda de nou.
Quan?
Efectivament, estem a punt d'entrar a la Cartuja, ara mateix som a la zona d'accés als aficionats navarresos, i l'ambient que hi ha en aquest moment és impressionant. Un càntic darrere l'altre, el repertori és inacabable, i res, Xavi, aquesta és la fotografia. Hi ha milers i milers i milers, és una congregació inacabable d'aficionats tot a una. Com et deia abans, hi ha 25.000 aquí, i jo diria que aquí són pràcticament tots. És un càntic de l'altre. Mira, ara fixa't que s'ha fet un moment el silenci, però aquesta treva durarà res, un instant, perquè ara hi tornen més càntics, és un no parar. Mira, espera't, que ràpidament, estamos en directo para la radio, estaba comentando que esto es un no parar de cánticos, de canciones, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cuántas tenéis más o menos?
Realmente hay que disfrutar del momento y no sabes la canción que surge, o sea, cada una siente, aquí habrá como unas 20 canciones, y ves que se repiten todo el rato, pero es que, ¿cómo la canta? No es la canción, sino cómo...
Oye, llevamos todo el día hablando con gente de Osasuna, ahora faltan ya 2 horas y un poco más. Imagino que la tranquilidad ya pasa a esta gallina de piedra, a esos nervios, a esas ganas de que arranque esto ya, ¿no?
Yo tengo sensación de que ganamos, y eso es mucho. Sensación de que ganamos.
Pues me la acabas de transmitir, así te lo digo.
Que se pueda.
Bueno, gracias. Oiga, ¿sabes? Una afición més de Osasuna, aleatòriament, entre els milers i milers que n'hi ha. Ja veus que això és un trànsit inacabable i els càntics no paren, i jo crec, Xavi, que podríem estar aquí pràcticament fins a la selva de
la nit. Bueno, a veure, deixem escoltar els càntics aquests que sonen a la rodalia de la Cartuja. Un dia de partit amb versió navarresa, sí. També sonant a la rodalia de la Cartuja. Tu vas a... Ballera, te'n vas a Canberra, de vacances, sí. I crec que entres a un bar de Canberra i sonaria, sí, la versió australiana d'un dia de partit. Vull dir, te la trobes a qualsevol racó del món.
Sí, bueno, això passa, eh? Això passa, que hi ha algun càntic que es posa de moda i després el sents a tot arreu. Sí, sí, no, això passa sovint.
Deixem el Damià que acabi de gaudir d'aquest ambient i entrant ja cap a dins, que d'aquí a res sortirà l'11 del Real Madrid. L'11 d'Ancelotti deu estar al caure. El Damià, que el deixem, que busqui l'acreditació i que se'n vagi cap a la zona alta de la Cartuja per explicar-nos des d'allà el que passi en aquesta final de la Copa del Rei entre el Real Madrid i Osasuna. A Fontejau la cosa continua de moment un pèl peluda, el Gerard.
Sí, perd de 7 al bàsquet Girona, 15 a 22, ara atacant és Garino, buscant la penetració, obrint-la en fora cap a una de les cantonades, cap a Eric Vila. La passada és molt dolenta, l'ha acabat perdent, no, de moment s'està notant la superioritat de Tenerife, molt fàcil també, no? Intentant fer molt mal des del tir exterior.
Sí, i a més són, és un equip que sap involucrar molt bé tots els seus jugadors en l'atac a mitja pista. Ara ho veiem, l'assistència de Frank Guerra, que ha tingut la visió de passada i sobretot l'espai per donar-la per un triple obert que no ha entrat. Però de nou, parlem de molt bones possessions, molt sensates. Ha sortit Marcelinho, ha entrat Bruno Fittipaldo, que potser té més punts, però té la mateixa capacitat de llegir, d'entendre el joc i d'organitzar. I vaja, és que al final parlem d'una de les rotacions més profundes de la Lliga Endesa i d'un equip que any rere any porta dominant Europa, també la seva categoria.
Ara hi ha falta personal de Jeremiah Hill sobre Jaime Fernández. En aquest canvi de ritme que té Jaime Fernández, quan es planta amb dos peus, no saps mai cap on sortirà, si cap a l'esquerra o cap a la dreta, i té un primer pas especial, diria jo.
Sí, aquests jugadors amb més limitacions de talla no han de compensar a través de l'atletisme, i el primer pas, l'explosivitat, també el canvi de direcció en pilota de Jaime Fernández són coses que, bé, doncs l'han ajudat tant a Unicaja com ara a marcar la diferència en els equips en els que ha estat.
La penya es posa 7. Queda 1:15, jo crec que ja no hi és a temps, però ara amb un triple de Krach. Casademont Saragossa 82, Joventut 75.
Seria la tercera derrota consecutiva de la penya, que veuria com les opcions de ser sisè se li podrien allunyar si Gran Canària guanyés en aquesta jornada.
I el Betis què fa?
El Betis està guanyant. Betis 79, Bilbao 70, 2 minuts pel final.
Val. Per tant, ara ja vas... La novena victòria, el Betis igualaria amb Manresa a l'espera d'aquest Manresa-València. De fet, amb els mateixos partits igualaria victòries, perquè el Manresa ja ha anat avançant feina i serà ja el 32 el que jugui demà contra el València.
Insistim que amb la derrota del Granada, el bàsquet Girona ja no depèn del que faci el Betis, sinó que bàsicament ha de guanyar per assegurar matemàticament la salvació, si no encara pintarà molt bé, però l'haurà de lligar en les últimes 3 jornades de la competició. Mentrestant, Dornekamp anota un altre triple frontal sol. Estan llançant molt fàcils els jugadors de Tenerife.
Sí, ja no ho veiem de nou, és que és cada vegada la mateixa recepta. Bloqueig directe, la defensa del Girona es tanca, com és lògic, sobre la caiguda, en aquest cas, de Shermadini, i hi ha un tirador alliberat arrel de l'ajuda sobre el pivot. És un equip que sap molt bé on marca les seves superioritats.
Doncs queden 55 segons per arribar al final del primer període. Shermadin un altre cop a baix, defensat per Sorolla, ara l'ha defensat bé, a punt de fer i cometre passes, obre cap enfora cap a Fittipaldo, aquest cap a Jaime Fernández, ho prova de 3, no hi va, el rebot serà ofensiu per Shermadini, segona opció per Tenerife, envoltat per dos jugadors de Girona, obre enfora Shermadini cap a Fittipaldo, jugant una altra vegada el 2x2 al costat esquerre de la pista, circulació per fora del 6-75, cantonada, Bromaitis, allà on li agrada, no hi va, cop de palmell de Shermadini, tercera opció per Tenerife, Jaime Fernández, la penetració, es troba amb Sorolla, obre cap enfora cap a Fittipaldo, fin del triple, després del bot, llançament, falta personal. Seran, jo crec que no seran dos tirs lliures, Girona encara no està en bonus, serà encara pilota de banda per Tenerife.
Sí, ha estat un de... Digues, Artau, perdona.
No, que ha estat un dels problemes de l'equip gironí llarg de la temporada, el control del rebot defensiu contra un jugador com Shermadini, que a més de la talla té l'instint, sap on és i el posicionament, doncs bé, encara es magnifiquen més.
Ni uns ni els altres amb bonus en aquest primer quart, fa pinta que acabaran els dos sense entrar-hi.
Sí. A veure, 21 segons, 14 de possessió, hi ha 6-7 segons de decalatge, busquen el pal baix a Shermadini, emparellat amb Jaume Sorolla, la treuen fora cap a Jaime Fernández, de 3 des d'una de les cantonades, no, segon error en el triple de Jaime Fernández, rebot defensiu, bàsquet Girona. A veure, aquesta última possessió, Crista Girona, Girona Fontejau, Jeremiah Hill, es passa la pilota per sota les cames, ara per darrere l'esquena, falta de Jaime Fernández, no està en bonus, com dèiem, Tenerife, que encara en podia cometre una... És la que ha comès Jaime. Hi ha canvis ara, i diria que hi haurà temps mort també d'Aito García Reneses per preparar aquesta última jugada. De moment amb el menys 8, bàsquet Girona 17, Tenerife 25.
A veure què prepara Aito en la pissarra a Fontejau. Gol a Cartagena, Molló.
Sí, compte que se li complica molt el partit a l'equip de Jesús Velasco. Cartagena 3, Barça 1. A 13 minuts pel final del partit.
Quedaria un punt per sobre del Palma, el Barça, amb dues jornades encara per jugar-se, perquè s'acabi la Lliga regular. Després vindran els play-offs, però vaja, la importància de ser primer per assegurar-te factor pista a favor en totes les eliminatòries de play-off, que enguany tornen al format de 3 partits quarts i semis i 5 partits la final. Apuntava ahir l'Albert Ferran, que hem tingut allò d'anades i tornades en les últimes temporades. I aquest any tornem al play-off de 3 partits, tant a quarts com a semis, i la final el millor de 5 partits en aquesta lliga de futbol sala. La penya... Li queda un minut de partit a Saragossa i amb miracle ho perdrà.
Sí, perquè ha anotat 2 tirs lliures al Casademont Saragossa. Per tant, guanya de nou, 84-75. No anota Félix, pilota pel Saragossa. Jo crec que això està de Tibanaït, 47 segons. Perd de nou la penya, el Bilbao guanyant... Perdó, el Betis, guanyant de 8 el Bilbao. Betis 84, Bilbao 76. També a l'últim minut de partit.
Continuarà, per tant, setena la penya. Té el vuitè, que és el València, 2 victòries per sota. Demà aquest Manresa-València, a les 8 el Nou Congost.
Última possessió del primer quart, Eric Vila, és molt difícil. Sorolla, jo crec que estava fora de temps. Un dels àrbitres així ho ha marcat, ja no valia. L'intent de Sorolla ha quedat tancat per 2 jugadors del Tenerife, Eric Vila. I al final, l'última possessió de l'equip gironí ha quedat en un no-res. Girona 17, Tenerife 25, final del primer quart, menys 8 per l'equip de Vito García Reneses.
Massa còmode el Tenerife sobre el parquet de Fontejau Artau en aquests primers 10 minuts.
Sí, han trobat molta fluïdesa ofensiva en general els equips aquesta temporada. Han aconseguit trobar bastants triples oberts contra el bàsquet Girona i han portat ells el ritme, cosa que tampoc és bona perquè han estat capaços de dominar contra absolutament qualsevol rival quan han portat el ritme. La part bona és que possiblement per les sensacions dels dos equips sembla que estiguem parlant d'una diferència superior a la que realment es plasma en el marcador, amb la qual cosa si el Girona és capaç d'aprofitar que el Tenerife tampoc està exactament al 100% en defensa, potser pot a través d'un bon inici de segon quart reaccionar i tornar igual al partit.
I fan el quart el Barça de futbol sala, Cartagena 4, Barça 1, a 12 minuts pel final, marcador gairebé irremuntable. I en futbol internacional continua empatant el Bayern, 16 de la segona, Werder Bremen 0, Bayern 0, l'Inter guanya 0-2 al camp de la Roma, el Liverpool 1-0 al camp del Brentford, i al descans, als Països Baixos, el PSV empata. Si això acabés així, al camp de l'Esparta de Rotterdam, demà el Feyenoord guanyant seria campió de Lliga, ja als Països Baixos.
Mira, i gol, ara sí, en el partit del sí. Bayern.
Ara sí que marca l'equip de Thomas Tuchel, arribant al 17 de la segona part, Werder Bremen 0, Bayern de Munic 1.
Per tant, mantindria el lideratge el Bayern, fes el que fes demà el Borussia Dortmund en aquest partit de la Bundesliga. I s'acaba el partit de la penya a la pista del Saragossa.
Sí, ja no mirarà cistella l'equip local. Casademont, Saragossa 87, Joventut de Badalona 77, també s'acaba Sevilla. El Betis 86, Bilbao Bàsquet 78.
Està jugant l'Andorra a la Lliga L'Eport i està guanyant de 12 contra l'Alacant a l'inici de l'últim quart. Avui l'Andorra, si guanya, encara no serà matemàticament, però li continuarà traient 2 victòries al Palència i queden 2 jornades perquè s'acabi la fase regular. Per tant, la propera jornada l'Andorra podria ser ja equip de la Lliga ACB.
Ha començat el segon quart Fontejau, estava mirant per cert estadístiques d'aquest primer quart. 0 de 5 el bàsquet Girona des de la línia de 3 punts, 4 de 9 al Tenerife. Vet aquí una de les grans diferències entre aquests dos equips. El Girona surt perdent gairebé en tots els equips de la Lliga en el tant per cent d'encert des del triple. És un equip que, tot i l'arribada de Jenkins ja en aquest tram final de temporada, és, clarament una de les coses que ha de millorar a cara a la temporada que ve, aquest tir exterior, no sé com, intentant buscar perfils d'aquesta distància, Artau, però està sent una llosa molt gran.
Sí, una de les alternatives és mirar el mercat. Evidentment, tot equip ACB ha de construir gairebé una plantilla nova any rere any, i el Girona, encara sense saber la llista d'altes i baixes, és molt probable, no?, que hagi d'acabar mirant el mercat i potser pot acabar optant per nous perfils o perfils diferents dels que ha buscat aquesta temporada. Una plantilla que té molta envergadura, que és una mica experimental, no? La sort era que jugadors com Cam Taylor o Marc Gasol ja estaven tastats al primer nivell i sabies que et donarien una seguretat competitiva suficient per anar desenvolupant joves. Potser la temporada que ve has de buscar altres solucions, altres plantejaments, i llavors construir un nou equip. I sí, probablement una de les qüestions principals serà el fitxar més pólvora, comptar amb especialistes com John Jenkins des de l'inici de la temporada, o fitxar jugadors amb més volum de llançament.
Escurs de diferències, Antonio Pérez pel Barça de futbol sala, Cartagena 4, Barça 2, a 10 minuts pel final.
Gerard.
Comet la segona, Jaime Fernández, se'n va cap a la banqueta, entre Sasu Salin i Jeremiah Hill, s'inventa una bona penetració, l'ha deixat amb la dreta, acabat anotant, 19-25, primers dos punts d'aquest seria un període pel bàsquet Girona, que està en zona, Artau.
Sí, buscant alternatives per fer que el Tenerife no se senti còmode, però ja veiem, aquest equip té els mecanismes molt ben interioritzats per atacar contra gairebé qualsevol fórmula defensiva. Els equips de Vidorreta en general juguen molt bé i a més Tenerife té una gran sort, que és un dels pocs equips que ha pogut mantenir el bloc. Això en el bàsquet és inusual i és un gran avantatge.
És veritat, sí, sí. Porten ja molts anys amb una base i després retocant, evidentment, fent petits retocs, però el bloc és el mateix ja des de fa uns quants anys. Jeremiah Hill, triple frontal, no hi va, el pilota al cèrcol, el rebot serà dividit entre Sorolla i Shermadini, l'últim en tocar la pilota ha estat el pivot Georgia. Serà, per tant, nova possessió per bàsquet Girona des de la línia de fons amb 14 segons encara.
Potser el lloc on té la seu social el club també hi té alguna cosa a veure en aquesta continuïtat, diríem, en els membres de la plantilla.
Ja. Ho dius per...
Bueno, ho dic perquè Tenerife no s'hi deu viure malament durant tot l'any.
No. Sí, això també és veritat.
Doncs un anyet més tampoc no passa res.
Volmaro, per exemple, va triar aquesta destinació i jo crec que alguna oferta més hauria de tenir.
Sí, no va escollir malament, com deia el Xavi.
Quin triple ara de Bromaitis, de Quiló, de Fontejau, des de 8 metres pràcticament, en suspensió cap endarrere. 19-30 és el màxim avantatge. Eric Vila de 3, mira! El primer de la tarda, Fontejau pel bàsquet Girona. El triple d'Eric Vila, s'ha d'igualar els percentatges perquè si no serà molt complicat, 22-30. Verda 8 al Girona, Sasu Salin encara fintant el triple. Defensat per Eric Vila, la deixa mà a mà amb Bruno Fittipaldo. Se'n va cap a la línia del fons Fittipaldo. Ui, quina pedra de Fittipaldo. La pilota toca el taulell i surt disparada. També ha sortit disparada de les mans. La pilota de Pol Figueres. Semblava fàcil, creuava camp. Estava sol. I mans de mantega aquí.
Hi ha una pèrdua que frena una mica el momentum, però portàvem un parell de possessions ben enllaçades per part del bàsquet Girona, que ara a més ha fet canvi, s'asseu Jaume Sorolla, entre Dusan Miletic, que és un perfil que és bastant antagònic de Shermadini, i per tant si el Girona és capaç de portar la iniciativa pot anar bé. No ha estat habitual aquesta temporada veure Dusan Miletic jugant de 5, l'hem vist més de 4 amb Sorolla o Marc Gasol, i ara el veiem de referència interior, per dir-ho així. És un jugador espigat, un jugador que es pot moure més, que té més rang i que corre més que Shermadini.
Sí, el problema és que de moment en els primers minuts quan han coincidit en pista, mira, tornen a trobar Shermadini i el bàsquet. Hi ha molts canvis defensius a la defensa del bàsquet Girona i ara Shermadini s'havia quedat amb un petit i ha acabat anotant amb moltíssima facilitat el seu 11è punt. Ara anota una altra vegada Girona, respon a l'altre costat, continuen els 8 punts de diferència. Ataca en estàtic Tenerife, jugant precisament l'ex del Barça, Leo Volmaro, al mig cap a Huertas, jugant el 2x2. Huertas fintava la passada fins a l'últim moment cap a Shermadini, ha posat bé la mà Jeremiah Hill. A l'altre costat és precisament qui la té, buscant a Miletic al pal baix. La falta és claríssima d'Abromaitis, l'estava agafant per l'esquena i de fet la reconeix el jugador de Tenerife. Entra Fielerup, s'asseu el Pato Garino, que certament en l'últim partit, quan vaig venir aquí a Fontejau, es va destapar, va fer un gran partit contra Obradoiro, però allò va ser un miratge. La temporada del Pato Garino està sent molt i molt discreta.
Bé, són apostes que s'han de fer realment, no? És clar, moltes vegades ens plantegem si Pato Garino està bé, és un gran fitxatge pel Girona o per algun equip. Evidentment el Girona estava per sota, no?, de l'entitat que té un Pato Garino sa, però és clar, si estigués bé, és un jugador que probablement no seria Girona, estaria més amunt. Amb la qual cosa, l'aposta valia la pena. Ha tingut algun minut de qualitat realment, sobretot en defensa des del meu punt de vista aquesta temporada. En atac sí que és cert que ha quedat una mica curt, com comentes, Però bé, també al cap i a la fi és un dels pocs jugadors que li pots donar la pilota oberta i té certes garanties per anotar-te un triple. No tant pels percentatges, però sí per les sensacions i per l'entitat que arrossega.
Hi ha hagut un altre triple de Bromaitis, frontal. El Girona està tancant moltíssim la zona en el 2x2 que juguen Huertas i Xermadini. Però, esclar, això fa que Abromaitis, Salin, el mateix Dornekamp, té molts jugadors exteriors a Tenerife per poder penalitzar-te des de la línia de 3. És sí, que és molt complicat de defensar.
6-11 estan ara mateix des de la línia de 3 a Tenerife. Abromaitis amb un 3 de 4.
Li han fet el cinquè al Barça, Cartagena 5, Barça 2, a 8 minuts pel final. Idèntic resultat, però favorable al Barça femení en aquest cas, a la Lliga de Futbol, Real Societat 2, Barça 5, a punt d'acabar el partit, i amb un debut que hem de destacar, el de Lucía Corrales. 17 anys, de fet acaba amb 3 jugadores del B, Jonathan Giraldez, aquest partit avui a Donostia.
Ha fallat bàsquet Girona, ataca...